L'Ofici de Educar, a Catalunya Ràdio.
La música té un poder extraordinari per transformar les emocions i activar el benestar.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
La musicoteràpia és una proposta en aquest sentit, però la denominació amb la paraula teràpia li dona una connotació de model clínic, remedial, que implica alguna malaltia. Penso que hauríem d'anar més enllà de la teràpia i enfocar-nos al desenvolupament integral de la persona. Cal passar del model mèdic remedial a un model educatiu, preventiu i de desenvolupament integral de la persona que pugui arribar a tothom.
Avui a l'Ofici d'Educar, el poder de la música amb les criatures. Naixem cantant. El nadó expressa coses que semblen paraules i sons. La música té una plasticitat que ens pot acompanyar tota la vida. Pel músic Pedro Sarmiento, no ensenyem música, sinó que ajudem a recuperar el que hem perdut perquè no ho hem desenvolupat prou. És molt habitual escoltar els nens cantant-se coses, parlar amb cantarelles. Des de fa 4 anys, els nens i nenes de l'Escola Magraners de Lleida, qualificat d'alta complexitat, des de l'educació infantil al cicle superior, aprenen matemàtiques, llengua, art, educació física, medi, valors i tecnologia amb música. Les cançons, les notes, les melodies i el ritme són el fil conductor del seu aprenentatge. Des que la música forma part de l'aprenentatge a l'aula, l'absentisme s'ha reduït fins al 15%. El projecte Pentagrama ha rebut el Premi UOC d'Innovació Baldiri Reixac, un triomf més de la música. Com influencia la música el cervell d'un infant des del ventre matern? Com pot contribuir la música a l'aprenentatge de la criatura i a la seva expressió personal i emocional? Quin és el poder terapèutic de la música en infants i joves? I per parlar del poder de la música ens acompanyen
Mireia Serra, doctora en psicologia i musicoterapeuta. Dul Vallvé, musicoterapeuta de l'Associació Ressò, que porta la música als hospitals. I doctora Rosa Casafont, autora d'Educar-nos per a educar i Viatge al teu cervell.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
No passa res perquè la música sigui una petita part de l'aprenentatge matemàtic, un mer complement en experiències vitals. Pedro Sarmiento. Mireia Serra, Dul Vallvé, doctora Rosa Casafont, benvingudes avui a l'Ofici d'Educar. El poder de la música amb les criatures volem conèixer avui. Per què ens afecta la música, doctora Rosa Casafont?
Perquè la música ens transforma, i ens transforma perquè com a éssers humans tenim unes característiques peculiars. Una d'elles és que som socials abans que individuals. La segona és que tenim capacitat plàstica de les nostres estructures cerebrals, de les estructures que modifiquem pensaments, sentiments i comportaments. La tercera és que som més emocionals que racionals. I la quarta és que l'entorn ens modifica. I suposo que al llarg d'aquesta conversa anirem tocant cada un d'aquests aspectes, o sigui que està fonamentat absolutament el per què la música alimenta la ment.
I la música seria recomanable des dels inicis i fins i tot el ventre matern? En aquells moments ja la música podria tenir una incidència?
Sí, hi ha estudis que des de la 26-27 setmanes el nadó ja escolta el que hi ha fora d'ell, no? I hi ha un estudi finlandès que, si no recordo malament, es van agafar 29 o 30 mares i es va incidir en aquests nadons amb uns determinats sons. I el que van comprovar és que després d'haver nascut, aquests nens no només tenien més habilitat a reconèixer aquests sons, sinó que podien tenir prevenció de trastorns dislèxics i, a més, aprenien el llenguatge amb més facilitat. Des de que estem dins de l'úter ja som musicals, no? Ja ens influencia. I des de xicarrons també.
Joan Capafons és psicòleg i musicoterapeuta i ens parla precisament d'aquests inicis.
Des de que la mare està embarassada en el fetus, hi ha alguns estudis que diuen que quan se'ls ha cantat o explica contes, el nadó, un cop nascut, es comprova que reacciona de manera diferent a les cançons que se li ha cantat durant l'embaràs i als contes que els hi ha pogut explicar la mare. Quan una mare està amb el seu nadó, les cançons de bressol és un dels moments més màgics de la comunicació humana. Totes les cançons de bressol segueixen les mateixes característiques. Les canta la mare, són notes llargues de melodies curtetes, tonalitats baixes, i serveixen bàsicament per desenvolupar l'efecte del nadó.
Cançons de bressol, puntualitzem que ell diu les canta la mare, però tots aquells pares que cantin cançons de bressol els aplaudim i els abracem moltíssim des d'aquí. Per tant, pares, canteu també cançons
sí,
de bressol.
Sí, inclosos, inclosos.
Quin és el poder d'aquestes primeres cançons, les cançons de bressol són les primeres, sobre les criatures? Quina ha estat la vostra experiència? Quina és la influència? Com pot una criatura ja despertar algunes coses en ella a través de la música?
Per biologia ja som músics. La música ens transforma. El que deia la Rosa, no? Amb la música podem oferir experiències vitals. I això és el que ens transforma. No només és la mare que li canta al bebè i que el bebè rep el benefici, sinó que també el cantar és beneficiós per la mare, o pel pare, o per la parella. Aquí hi és tothom.
O per l'àvia.
O per l'àvia, per qui canti. Perquè ens ajuda a expressar coses a nosaltres, també, també amb referència a estudis que s'han fet. El fet que les mares cantin cançons, i cançons sobretot que són conegudes, fa que el vincle que tu estàs oferint a la criatura, ja estigui dins o fora de la panxa en aquell moment, és més segur, és més nodridor, dona més seguretat. I a la vegada, a la mare li permet expressar coses de la seva maternitat, de sentir-se més segura, li enforteix a connectar-se també amb el seu món emocional, perquè com a mare, llavors també hem sigut fills, no? I la permet connectar amb les emocions i expressar-les a través de la música.
Nosaltres a l'hospital hem fet un estudi sobre això. Anem cada setmana a la unitat de neonatologia, que hi ha els bebès que estan més malaltons i que estan molt de temps a l'hospital. Estan connectats a les màquines, doncs, per mirar la saturació d'oxigen i la freqüència cardíaca. I conjuntament amb infermeria vam estar, doncs, agafant dades d'aquests nadons que estaven tant de temps allà. I vam, doncs, recollir dades del nadó, com estava abans de fer música, com estava durant l'estona que feien música i com estava després al cap d'una estona. I el resultat era espectacular, perquè durant l'estona que feien música, els nens rebaixaven la freqüència cardíaca, o sigui, relaxaven, representava, no? I pujava molt la saturació d'oxigen. Això no es manté al temps, perquè, esclar, no ho pots estar tot el dia cantant i no es curen, però és un efecte que la música no és tan sols una cosa emocional, sinó que físicament també ens transforma el nostre estat físic de com està la criatura, no? I al mateix temps també vam observar que les mares que havien fet les estones aquestes de música que es posàvem tots en col·lectiu i treballàvem tots junts i cantàvem, aquelles mares també sortien reforçades d'enllaçar, fer el vincle amb la seva criatura, perquè moltes vegades quan els tenen a dins de l'incubadora aquest vincle costa molt de fer. A vegades no poden ni donar el pit i aleshores doncs no hi ha cap lligam que els uneixi amb aquest bebè, no? I la manera de cantar música amb aquests nens, bueno, transforma tota la relació.
La veu de la mare ja l'han sentida des que estan a dins de la panxa.
A l'úter, sí,
per tant,
clar.
Un cop han nascut, hi ha un reconeixement d'aquesta veu, d'aquesta mirada, de trobar-se amb la mare un altre cop, però el vincle ja hi és des d'abans.
Això mèdicament que ens estan explicant,
sí,
li podem trobar una explicació?
Sí, sí, de tota manera, m'agradaria fer un incís amb això que acaba de dir ara la Mireia. Una agrupació que hi ha de musicoterapeutes a Alemanya va publicar l'any 2011 o 2013 que la música afecta a 6 àmbits importants de l'humà. Afecta a nivell atencional, afecta a nivell emocional, que ara en parlàveu vosaltres, afecta a nivell cognitiu, afecta a nivell conductual, afecta comunicativament i a la percepció. Llavors, amb aparells de neuroimatge, què es veu? que quan escoltem música, i després podrem parlar de nens que són músics i nens que no són músics, perquè el cervell s'estructura i funciona de forma diferent si són músics o no són músics, que això també és genial. I lliga molt, i lliga amb aquesta capacitat plàstica que us anomenava abans. O sigui, tot l'ambient ens transforma, però la música, com deia ara fa un momentet l'adult, què passa? Ens transforma físicament i psicològicament. Llavors, amb aparells de neuroimatge ja podem veure quines són les àrees i els sectors i els sistemes que s'activen.
M'has fet pensar que el nostre tècnic, el José Luis Santiso, és músic. Per tant, si miréssim el seu cervell, segurament estaria estructurat de manera diferent.
Exacte.
Doncs que posi la música.
Carga el treu banya, puja la muntanya, carbó el treu ri, pluja el muntanyi, clau, carga el treu banya.
Escoltem els nens cantant, perquè ja des de ben petits és alguna cosa que els hi produeix un gran plaer. Els hi dius a un nen, canta'm una cançó, i té un repertori, és extraordinari. Escoltàvem fa un moment el Joan Capafont, psicòleg i musicoterapeuta, i ara ens parla ell de què és important quan un infant fa música.
Un nen, quan va fer música, va en una activitat lúdica que li serveix per estar amb altres nens dintre d'un àmbit cooperatiu, no competitiu. El que es tracta és que el nen visqui una experiència infantil a través de la música que sigui el més rica i el més desenvolupadora possible.
Experiències a través de la música, per tant, la música hem de pensar que també pot activar l'aprenentatge. De fet, hi havia tot allò de les cantarelles de les taules de multiplicar, no?, que s'aprenien i que encara algunes coses les aprenem cantant. Què passa quan aprenem cantant? Què s'activa millor?
L'estat d'ànim, i a mi m'agradaria posar-lo com a centre, és saludable, i l'estrès ens modifica a la contra. O sigui, no ens deixa aprendre. Si el nostre estat d'ànim és favorable i, a més, modula la nostra atenció més que qualsevol altre mecanisme perceptiu, què vol dir? Que estarem centrats des del benestar en assumir aquell aprenentatge. O sigui, la porta al coneixement...
Això no ho podríem fer sempre?
Home, i tant, jo crec que sí. Seria genial, perquè fixeu-vos que quan nosaltres integrem la música, és molt més fàcil, acollim molt més bé allò que rebem a través de la música i estem creant una memòria associativa.
Per tant, als nens, a les escoles, seria una bona iniciativa promoure l'aprenentatge de les diverses assignatures a través de la música, com aquella escola que dèiem a l'inici, com ho veieu?
Jo n'estic segura d'això, ara, a veure vosaltres també què en dieu.
Estàs segura? Però,
sí, per què? Perquè els estudis ens diuen que... tant en músics com en no músics, l'hemisferi dret i l'hemisferi esquerre tenen un procés discretament diferent de la informació. Per exemple, el que se sap comú entre músics i no músics és que l'hemisferi esquerre processa més els ritmes, l'hemisferi dret processa més les melodies. Però hi ha diferències entre no músics i músics. Hi ha percepcions diferents. El que sí és segur és que si nosaltres fomentem aquest espai de tranquil·litat o de benestar, estem fabricant, i això sí que us puc parlar des de la meva tasca, estem fabricant neurotransmissors que fomenten l'aprenentatge, que fomenten el benestar, que fomenten el vincle. Per tant, tot això és sumatori.
Jo et preguntaria, de les quatre persones que estem aquí ara, si quan estudiem, si realment escoltem amb música, perquè pot ser una opció, però també pot ser el silenci, no? Llavors jo crec que potser també hi ha altres coses que influencien, o l'entorn que ha rebut el nen també a l'escola o a casa, si hi ha un entorn més de silenci o un entorn més propici a música, o a sons que són més agradables o més desagradables.
És una cosa molt personal, això, sí. També. I això que deies de l'educació també està bé, perquè a vegades, per exemple, les famílies... Jo vinc d'una família molt gran i havies d'estudiar si o si hi hagués soroll, música, i hi hagués el que hi hagués. En canvi, una altra persona s'ha habituat a un silenci i és incapaç de simultanejar dues coses. Vivim en un entorn tan musical i tan de soroll que a vegades no l'escoltem. La sentim de fons, però no l'escoltem. I no sé si el fet de sentir de fons ajuda a la concentració o no. Jo també veig que s'ha d'alternar estones de silenci per valorar després el fet de la música.
Cal educar.
Sí.
Cal una bona educació des de la música.
Clar, ni sense música,
exacte,
ni sempre amb música.
Avui a l'Ofici d'Educar, el poder de la música.
La música permet adquirir les habilitats bàsiques i entrenar el cervell per un aprenentatge vivencial i significatiu. Helena Aznar.
El Joan Capafons ens explica què es pot desenvolupar gràcies a la música.
La música afavoreix una part que en aquesta societat està molt abandonada, que és la part afectiva. És vital educar les emocions i la música és un gran vehicle per educar les emocions. Seguidament, desenvolupament del llenguatge, de continguts semàntics, podem posar una cançó i debatre amb el nen què significa aquella peça, fomenta aspectes més com focalitzar l'atenció. Per això és important sempre agafar les cançons que li agraden al nen. També desenvolupa tota l'àrea motriu. Es creen uns connectomes a nivell neuronal. Abans es creia que havia una àrea concreta de la música al cervell, però avui en dia els estudis demostren que és tot el cervell que està implicat en la música. O sigui, una mica la música és l'equilibri entre lo racional i lo emocional.
La música, equilibri entre lo emocional i lo racional. Desenvolupa l'àrea motriu, ajuda en l'educació emocional.
Emocionalment, tenim identificades quines són les estructures que s'activen davant de la música. Davant de músiques agradables, sabem que la ínsula, que és autoconeixement, augmenta la seva perfusió. Augmenta la perfusió l'escorça orbitofrontal, que és la d'inhibició d'impulsos. Augmenta l'escorça prefrontal ventromedial, que és on fabriquem el sentiment. I augmenta també la perfusió del nucli accumbens, que és un nucli implicat com és un centre de recompensa. I disminueix l'activació de l'amígdala, que és la que processa ràbia i por, i disminueix alhora l'hipocamp, que és el que grava.
Ara, això, posem-ho en el cas d'una criatura, tradueix-me això, què vol dir en aquella criatura? Què
això vol dir, sí, això vol dir, perquè, fixa't, hem parlat d'autoconeixement, de disminució de ràbia i de por, hem parlat d'estímul de centres de recompensa, que és motivació. O sigui, totes aquestes característiques les tindrà el nen per aprendre. I a més, els efectes en el sistema immunitari, en el sistema nerviós autònom, que regula l'estat de revolució i de calma, s'activa, igual que el sistema neuroendocrí. Tot això està demostrat. Això en quant a l'emoció. Però també hi ha la percepció musical, sabem quines estructures, i la cognició social, el vincle. O sigui que jo crec que tenim unes condicions ideals per aprendre.
Ja sabem tot el que fa, com s'ha d'escoltar, quina música hem d'escoltar.
Jo crec que cal escoltar des de ben petits, no? L'escola és clar, un element molt important de coneixement, i hem de saber seleccionar les músiques que puguin ajudar segons l'edat, segons el moment de desenvolupament de l'infant també, no? Perquè no només és escoltar i que llavors hi ha un aparell motor, oral, que pot cantar, en funció del seu desenvolupament físic, no? No li podem, allò que es diu, no s'hi pode pedir peres a l'olmo. O sigui, depèn de l'etapa evolutiva en què està el nen físicament, vol dir que també ho està cognitivament, neuralment, i per tant la música es anirà adaptant, anirà adquirint els coneixements en funció també d'aquestes estructures musicals que podem anar posant. O sigui que va tot lligat.
Hi ha músiques, sí, que ens porten el record, que estan relacionades amb la infància.
Jo crec que totes les músiques et porten un record, però si escoltes una música o l'apliques en una activitat, allò et queda gravat per sempre. Jo recordo, la meva mare tenia Alzheimer molt fort. El meu cunyat havia cantat amb el Xesco Boix, i quan van fer l'homenatge al Xesco Boix se la va endur la meva mare perquè ho sentís. I si l'haguéssiu vist, com cantava, les cançons que ella recordava que cantàvem tots a casa quan érem petits del Xesco, i ella es va emocionar cantant totes les lletres de pe a pa. O sigui, cada música et porta un record. En canvi, li posaves una música, un concert de violí de Beethoven que ell havia tocat de jove, i allò ja la destrossava directament, ja es posava a plorar. I se'l sabia tot de memòria, quan la memòria la tenia tot alterada.
En el cas de dany cerebral, amb infants, amb criatures, amb joves, quin seria el poder de la música? Com ens podria ajudar?
Doncs mira, la música en elements de dany cerebral ens pot ajudar des d'un diagnòstic mateix, ja? Sobretot des del camp espaial, auditiu i físic, perquè és on la música podem comprovar més, no? En col·laboració amb els neuròlegs, els neuropsicòlegs. No? A vegades quan una persona ha tingut un accident i en aquells moments tan vitals o de dies o setmanes en què una persona pot tirar endavant o pot s'està mirant a nivell de consciència, quin grau de consciència té, i a mi això em sembla molt bo perquè estem treballant per la persona des d'un equip, per avaluar una persona. Llavors ja no cal dir, un cop tens avaluat, estableixes uns objectius, un tractament, una Clar. Manera d'intervenir, que pot ser més familiar o més lúdica, o pot ser molt rehabilitadora, molt a nivell neurològic, molt de rehabilitació física. També pot ser doncs, que vulguis treballar més aspectes emocionals. Tot depèn del grau de resposta i que tinguis de la persona. Però la música arriba allà on no arriba altres coses. No? Sí. Llavors, per molt malament a vegades que estigui una persona, el fet que tu estiguis en presència, oferint, i que siguin uns minuts musicals, allò ja canvia.
Fa uns quants dies em van convidar a l'associació Art Solidari, que la presideix en Mateu Aragai, a fer una conferència sobre música i cervell, i ells també han engegat a l'Hospital de Granollers, que jo hi col·laboro des de fa molts anys, una feina amb malalts amb pal·liatius des de fa 3 anys, em sembla que hi són, i també recentment a UCI. I està dient, o sigui, ell explicava el mateix que deia ara la Mireia, no? Com realment hi ha una feina interdisciplinar de tot l'equip mèdic, com us impliqueu com a musicoterapeutes, i a partir d'aquí creeu els objectius per cada persona partint del vincle que s'estableix amb aquesta persona. Em sembla preciós. I un petit apunt al que ha dit l'Adul, respecte a la malaltia d'Alzheimer, ho podríem generalitzar, no només ha passat amb la seva mare això, sinó que hi ha estudis que realment, quan aquests pacients ja estan molt avançats, l'únic lligam que els connecta a les persones properes són les músiques de la seva joventut.
La música possibilita el coneixement de conceptes matemàtics, lingüístics, de coordinació i lateralitat. Laura Pinyol.
Marieta, bola, bola, tu que portes camisola, si m'ensenyes el camí del cel, et donaré paimel.
L'ofici de Roca, Catalunya, de jo.
Enviem petons a la Rita, que ens està fent aquestes cançons estupendes avui. Llegim a la pàgina de Ressò. La música té poder evocador, afavoreix la imaginació i la visualització d'experiències viscudes. Millora l'estat d'ànim, facilita la relaxació i promou una experiència positiva dels sentits. Musicoteràpia als hospitals. Porteu la música allà on més es necessita, que són aquelles criatures que estan malaltes. En què consisteix una d'aquestes sessions? Com ho feu? Quines experiències heu tingut? Que imagino que són moltes i molt potents. Dul.
Sí, és espectacular. Realment no es pot explicar. I m'emociono només de pensar tot el
no
que fem.
No t'emocionis perquè ens emocionarem totes
sí.
I no farem el programa.
Perquè no acabaríem d'anomenar les coses increïbles que passen dins d'una habitació. Nosaltres anem a veure els nens que s'estan més dies a l'hospital, no els que els venen per un apendicitis, que seran 2 dies, que deixaran les seves activitats i la seva vida, sinó que són nens que deixen quasi la seva vida per estar a l'hospital perquè s'hi passen molt de temps. Nosaltres treballem conjuntament, com també deia la Mireia, amb l'equip, la Rosa, amb l'equip de l'hospital, i aleshores ens deriven aquests nens que necessiten més. I llavors, amb cada nen treballem els seus objectius i aconsegueixes doncs, coses increïbles. Són nens que a vegades no es poden ni moure, no poden parlar, no poden... Però la música els hi entra pels sentits. Veus com només entrar a l'habitació, normalment entrem cantant la cançó del nom de la criatura, i veus que la reacció dels nens pot ser molt variada, però moltes vegades només se'ls veu que ja es posen els pèls de punta, la pell de gallina, que a vegades s'emocionen tant que els hi cauen 4 llàgrimes, i a partir d'aquí doncs, es crea una relació que ja veus segons si és més tímid, si és més emotiu, si és més actiu, llavors li proporciones doncs, instruments i coses, activitats per fer perquè pugui cantar. I, bueno, ens hem trobat nens doncs, que molt malalts neurològicament. Un amb un molt concret que a mi em va impactar molt va ser que vam entrar amb un nen que ens deien que no connectava amb ningú perquè havia tingut un dany cerebral molt potent i va dir que era un nen que havia estudiat una mica de guitarra, era grandot i no li sabien trobar com passar l'estona a l'hospital. Vam entrar amb les guitarres, els xilòfons, tots els instruments que portem, un carro enorme. I...
Jo l'he vist, aquest carro.
Sí, eh? Sí. Doncs vam començar a cantar-li una cançó del seu nom, així en plan tranquil, perquè no tampoc el volíem esbarar massa, però només sentir els acords de la guitarra, es va mig incorporar com va poder i va dir, vull tocar la guitarra. Mm. Bueno, l'infermera es va quedar impressionadíssima, perquè no havia reaccionat sortint de la UCI, i això va ser, bueno, estupendo.
Quan passen aquestes coses, és preciós.
I llegim a la pàgina de la Mireia Serra. Cants per una vida. El sol, el moviment, el ritme, la música, el silenci ens acompanyen tota la vida, donen color al nostre cicle vital, ja des de l'etapa prenatal, els ritmes i moviments naturals, cor, respiració, la naturalesa, i anem afegint melodies i cançons que aprenem en el decurs de la vida i conformen el nostre historial musical. La Mireia també ha treballat en els hospitals i amb infants, hospitals i a casa, i ens agradaria conèixer les teves experiències. Què has vist?
Doncs mira, com l'adult, emocions, sobretot emocions, i canvis de tot tipus, no? I també he rebut musicoteràpia, que això penso que també és bonic d'explicar, no? Sí, perquè també m'he beneficiat dels efectes de la musicoteràpia i he pogut comprovar que realment allò que durant tants anys he estat fent a peu de llit i a casa funciona de debò, eh? Perquè et sents cuidat. La música et cuida, fa que puguis cuidar la persona que t'estimes d'una millor manera, d'una manera més sana, perquè a vegades ens impliquem tant quan estem allà al costat que ens perdem. I la música ens fa connectar amb el nostre cor, amb la nostra presència, i des d'allà fem. I quan vas, això és quan ho he rebut, això que he explicat, a més a l'Hospital de Granollers va ser fa poques setmanes. Yeah. I quan vas, doncs, a part de que vas carregada d'instruments, vas amb tot el teu coneixement, perquè hi ha una banda que és coneixement musical, que és coneixement tècnic, però vas tu com a persona a relacionar-te amb una altra persona. I aquestes experiències d'interrelació, per si són sanadores i ja fan. D'experiències moltíssimes.
Canvis, deies. Explica'ns algun canvi que tu hagis
experimentat. He vist canvis de diagnòstic. Per exemple, ara quan l'adult deia, no, d'aquest noi de la UCI, he estat amb un noi que portava 11 anys allitat amb un estat vegetatiu persistent de diagnòstic. I el fet, jo anava al llit del costat perquè m'havien dit que anés al llit del costat, que hi havia una possibilitat que el malalt reaccionava quan venia un fill, i doncs jo vaig anar en aquest malalt, però era una habitació doble, i vaig començar a fer sons, i la persona a la que em dirigia no em contestava, o no em contestava d'una manera que jo pogués entendre en aquell moment, però del darrere, del llit del darrere, em anaven responent amb sons, fins que hi va haver un punt que em vaig girar i em vaig adreçar realment a la persona que m'estava fent sons. I jo vaig anar canviant, per exemple, li feia ah, i ell responia ah. Però vaig pensar, quan em surt la vena aquesta investigadora, i penses, va, potser és atzar, no? Canvia. I llavors fas ah, ah. I clar, quan et sents, no et sents un ah, sinó que et respon amb un ah, ah, clar. Dius, aquí hi ha hagut, no?, que ens diria la Rosa, no?, tot un escolta, un processament i un que et responen de la manera que tu has emès, que implica molta cosa. Llavors vaig començar a treballar amb aquesta persona durant 15 minuts, no gaire més, cada setmana, i al cap d'un temps ens van permetre gravar en vídeo, i hi va haver un moment que l'home de cop fa un somriure i obre els ulls, i que allò no es pot explicar en aquell moment, a mi saltaven les llàgrimes, no? I llavors, bueno, també amb aquesta experiència meva de provar coses, em vaig canviar de la banda del llit i veus com intenta tot el cos arquejar-se i amb les celles et busca i com si pogués estirar les orelles cap a la banda on estàs, no? Llavors allò et vol dir que hi ha consciència de l'entorn, que la persona és conscient de que no només és ell, que llavors això ja canvia a nivell neurològic, no, un munt de coses, i simplement el diagnòstic va canviar. pregunta resposta.
Que bé, no?
Era això. Emetre un so i que una altra persona et respongui, no? Això quan l'escoltem a nivell social, doncs va ser un diàleg, perquè era un diàleg, és un diàleg entre dues persones, a un nivell molt, molt, molt bàsic, que és una respiració amb un mínim so. I és això que ara estem escoltant, el que es va viure en aquella habitació, en aquell moment.
Creieu, ara em fas pensar, creieu que els nens especialment entenen el llenguatge de la música i es poden comunicar? Moltes vegades no poden posar paraules, però sí que poden sentir la música o expressar un so. És un llenguatge especialment bo per les criatures?
És un llenguatge que no té limitacions i aleshores pot arribar a tothom. Nosaltres tenim nens que no poden expressar absolutament res, però si els hi fas un so amb un bol d'aquests tibetans que fan aquella vibració i els hi poses al damunt, notes la seva sensibilitat, la seva emoció, com flueix i com la cara se li transforma, se li relaxa, encara que no et digui res més. I segueix aquell estat, i quan li treus es queixa. O sigui, que llavors hi ha un diàleg amb ell que et diu, jo en vull més.
A més, hi ha una cosa, s'ha definit la música com un tema universal. O sigui, tothom és capaç de rebre la música i expressar les emocions de la música que està rebent, i de forma universal, encara que sigui amb tribus que no han estat mai en contacte amb el tipus de música que se'ls està fent escoltar, no?
Es pot ser un músic precoç, però no un cirurgià precoç. Pedro Sarmiento.
Escoltar música i cantar música. L'Anna ens explica què fan amb la música el projecte Cantem en Família.
Amb la música cantem, ballem, juguem, ens escoltem, riem, plorem i creixem. Això és universal, i en la vida d'un infant, on el primer sentit que es desenvolupa dins la panxa de la mare és l'escolta, la música esdevé una experiència sense límits. Un cop ha nascut, tots els sentits estan treballant alhora. Interconnectats, tots els sentits s'agafen de les mans. Escoltar música i cantar és una vivència rodona, una oportunitat per als infants de ser el que són plenament. I això s'encomana. I en recorden els adults que ens poden deixar anar per jugar, jugar i jugar tot cantant.
Els nens cantant recorden a la nostra infància, a la nostra tendresa. És necessari contactar, i segurament amb l'infant interior que tenim, i la música és una bona manera.
I tant.
Jo crec que comencem cantant abans que no parlant. Ens acompanyen aquests sons que després es converteixen en paraules. O sigui que és una forma molt natural d'obrir-te la vida. I a més, una de les característiques que quan hem començat el programa estàvem dient que som més socials que individuals. Des de petitons ja aprenem per imitació, atenció compartida i empatia. I fixeu-vos que, clar, si el nostre entorn és musical, això ens ajuda a l'aprenentatge, no només d'aquell moment, sinó a les característiques que, com abans comentàveu, en cada moment evolutiu ens està donant potencial.
L'Helena ens explica què fan a Cantem en Família.
A Cantem en Família ens agrada cantar per recordar i connectar amb els sons i els ritmes que configuren el nostre món. Ens uneixen amb qui compartim espai i instant. Ens ajuda a establir relacions amb els altres mentre interpretem les cançons, fem jocs sonors amb la veu, cantarelles. Cantar és una gran eina d'expressió emocional i corporal que ens ajuda a saber on som, què fem, què passa i què sento.
Tenim el projecte que tenim en família i tenim els receptors del projecte. El Pau és pare de la Mar de 3 anys i ens explica la seva experiència amb Cantem en Família.
La meva filla i jo ja fa més d'un any que anem a les sessions de Cantar en Família, i la veritat és que és un moment de la setmana que els dos esperem com amb moltes ganes, perquè ens passa molt sovint que hi arribem doncs molt atabalats i sortim d'allà doncs molt més relaxats, amb un somriure i amb un punt de benestar, no?
I per què creu que passa això, el Pau?
I jo crec que té molt a veure amb el fet de cantar, pròpiament, que és una activitat que no sé, sempre, no?, tota la vida, jo diria que la humanitat l'ha utilitzat per alliberar tensions, per compartir una mica les coses bones. El fet de cantar sempre et deixa millor que abans de, que com estaves abans de cantar. Vaja, jo estic entusiasmat, la meva filla ja no diguem, quan sap que és el dia que anirem a cantar en família, doncs ja està excitada des de no sé quantes hores abans. Estic segur que continuarem fent durant molt de temps.
La música i el poder de la música. Ens queda un minutet. M'agradaria que em diguéssiu què és essencial per vosaltres d'aquest poder de la música que hauríem de recordar d'aquesta estona que hem estat parlant. Rosa?
Sí. No alimenta només personalment, alimenta socialment, crea vincles, i això és molt important perquè sabem fins i tot els hercis en els que vibren els nostres cervells quan amb música en viu som capaços de compartir. Però, a més, tenim les característiques a través de les neurones mirall de connectar, i ja s'ha vist que no ha sortit perquè n'hem dit moltes de coses amb nens d'espectre autista, per exemple, quina oportunitat és el fet de treballar a través de la música. Jo ho deixaria
d'ull,
aquestes dues coses.
Jo crec que la música ens fa més persones, perquè no ens ajuda a no limitar-nos només a les paraules que volen dir això i allò, sinó que el sentiment que tenim el podem portar a les altres persones i també ens estructura a nosaltres mateixos.
La música és vida. Llavors, tot allò que puguem fer amb música, fem-ho, perquè estem connectats amb la vida.
I acabem amb l'Oriol Dalmau, que ens fa el seu contrapunt humorístic sobre la música. L'escoltem?
Va. El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Musicoteràpia. És terapèutica la música? Home, a mi Melendi em fot malalt, per tant és possible que existeixi una música que provoqui l'efecte contrari, que resulti curativa.
Tu subes como la marea, yo bajo como la tensión.
Muy trabajada no estava esta letra, Melendi. La immensa majoria de la música pot ser terapèutica. Per exemple, a mi, jo què sé, la maionesa, aquesta cançó. Què? Menys terapèutica que aquesta cançó? Cap, no? Com a molt et farà venir gana la maionesa. Bueno, depèn. Si aquesta cançó sonava al cotxe, a la ràdio, el dia que et van trucar per dir-te que t'havia tocat un pis de protecció oficial, per exemple, és la teva cançó terapèutica per excel·lència. I és que aquesta és una de les gràcies de la música, que és com un accés directe a la teva memòria adormida. Hi ha músiques que t'aboquen a un moment determinat de la teva vida. A mi em poses això?
Si tu quieres bailar, sopa de caracol.
Bueno, jo ja m'hi trobo, Les noches de Hilly Hill, Lambada... Vaja, això immediatament em situa en una altra època de la meva vida, i tant que pot ser terapèutic, això. I els nens, què? Els nens aprenen abans el llenguatge de la música que dir el seu propi nom. Tot el que té a veure amb la vida dels nens ho relacionen amb música. Els aniversaris, doncs aniversari, feliç, o anys i anys per molts anys. Ens hauríem de posar d'acord en català quina d'aquestes dues hem de cantar, perquè en castellà ho tenen claríssim. Quan arriba el Nadal, el 25 de desembre, fum, 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 quan han de fer cagar el tió, caga, tio, quan els hi dius que vagin a rentar-se les dents, no t'escolto, no t'escolto. Els nens entenen la vida de forma musical. Per què us penseu que quan volen crear un vídeo viral per nens a YouTube, el més important és la cançó. Ara ho està petant, això, escolteu. El Baby Shark. Això ara és un tio. Es tornen locos, amb això. Però igual que les mosques a la miel. I jo què voleu que us digui? Ara em vindreu amb que els nens no han de mirar gaire la tablet, que si la llum blava, que si provoca insomni... Nens, saps què? Jo quan li poso aquesta merda a la Martina, es menja el puré de patates, però així, sense protestar, i la verdura també. Per tant, visca el Baby Shark, que això és musicoteràpia i la resta són xurrades. Baby Shark, xo-xo-xo-xo-xo, Baby Shark. Va, vinga, una mica de pèsols. Veus? Ara sí que t'ho menges, veus?
L'ofici de l'oca.
Veig que seguíeu la música, us ha agradat, la música que ens ha posat l'Oriol. Sí. Gràcies, Mireia Serra, gràcies, Dolbé, gràcies, doctora Rosa Maria Casafont, per haver-nos acompanyat. Una abraçada, gràcies. I molta música!
Gràcies a vosaltres.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar d'avui, contes fil per randa de Jaume Centelles.
Rudyard Kipling.
Hombre.
Estem aquí parlant.
Un clàssic, ja. Un clàssic.
Palabras mayores, eh?
Una sèrie de contes, imaginem.
Sí, són els contes clàssics que ell va escriure el 1902 o 1903, per aquella primera època, encara era molt jove. Estaven dedicats a la seva filla, li explicava a la seva filla, i ara l'editorial, aquesta, quina editorial tenim aquí? Blacky Books, això, ha fet aquesta edició tan bonica en les que, amb les il·lustracions de la Marta Altés, amb il·lustracions a tot color a cada pàgina, explica alguns dels contes que ell va fer. Rudyard Kipling, un dels grans perquè va ser Premi Nobel anglès, perquè en aquella època la Índia era territori anglès.
Pensem en un dels contes, selecciona'ns un dels contes, perquè ens situem. Quin tipus de contes són?
Tots responen a un per què. Són als 5 anys els nens pregunten per què. Mm. I aquests responen, són, mira, si llegim els títols, per què la balena té la gola que té, per què el camell té el gep que té, per què el rinoceront té la pell que té, per què l'elefant té la trompa que té i per què el gat anava a la selva.
I això ho explica en forma de conte.
En forma de conte li explicava aquests contes i després, per exemple, el de l'elefant representa que al principi l'elefant tenia la trompa curteta.
Ah, i aquí t'explica una mini trompa.
Una trompa, un nas normal. I anava preguntant el què i el com i tal, i al final es fica en un embolic i apareix una serp i un cocodril i hi ha una estirada de nas que és...
Per tant, són històries amb molta imaginació.
Sí, totes basades amb els animals de la selva, que és el per què els animals, els nens de seguida s'identifiquen. I les il·lustracions, la Marta Altés ho ha fet genial, molt, molt bonic.
Llibre per quines edats?
Aquest seria per, no sé, per llegir-s'hi. Si llegeixen l'adult, a partir de 4 anys ja el podria fer. Si ho ha de llegir el nen sol, doncs 7 anys.
Doncs contes fil per randa, publicat per...
Blacky Books.
Blacky Books, un clàssic de Kipling.
De Kipling, contes fil per randa. Explicats fil per randa d'aquesta manera.
Doncs moltes gràcies, Jaume Centelles.
Gràcies a vosaltres.
Jo vull una escola que faci un món millor.
La resposta està en els clàssics.
I avui les respostes tan als clàssics la busquem. A mi m'agraden molt Curiale Güelfa. Jo, bravo, bravo, Curiale Güelfa. Què ens has portat avui, Joan Centenat? Gràcies.
Avui, hola, avui parlem, farem, llegem un fragment d'unes paraules de Melcior de Pando, que és un personatge que d'alguna manera protegeix Curial i li fa unes recomanacions interessants.
Doncs endavant amb el fragment.
I Melcior va dir: Curial, acomiadeu-vos només de l'emperador avui mateix i partiu d'aquí, car hostes i peix al cap de 3 dies puden. I si us veuen per aquí perdent el temps, el vostre honor potser hi perdrà. Aneu en nom de Déu allà on vau començar. I si ara partiu, deixareu aquí la més noble fama de cavaller del món, la qual en un tomb podríeu perdre per molts accidents que ningú no pot prevenir.
La més noble fama de cavaller del món. Jo sempre dic, i sempre t'ho dic, que s'ha de fer una pel·lícula, eh?
Del Curial se'n podria fer una pel·lícula sensacional.
S'ha de fer ja, eh? Si algú ens escolta, feu una pel·lícula.
A veure si algú s'hi anima.
De Curial i Güelfa. Què ens diu aquest fragment?
Aquest fragment és un moment en què Curial és a París i llavors doncs, la cort i tothom l'està tractant molt bé i resulta que Melcior de Pando creu que hauria de marxar perquè té altres interessos, té una qüestió d'intentar que torni amb Güelfa, perquè per allà hi ha la Quesis, que és la rival de Güelfa, i aleshores doncs, el que li diu és això: no abusis de la paciència. Ara et tracten molt bé, però si trigues tant a marxar, et quedes massa aquí, doncs pot ser que agin les tornes i per tant tingués un cert problema, una certa consideració negativa.
Això em fa pensar quasi en una telenovel·la, eh? Gairebé. Ho podríem actualitzar, eh? I això com ho podem traslladar als nostres fills?
Jo crec que aquesta recomanació de no abusar de la paciència és una cosa molt important amb els nens. Perquè els nens de seguida que veuen que algú fa una mica de cas, especialment si algú no coneixen gaire, doncs tendeixen a abusar una miqueta.
Són pesadets. Simpàtics, però pesadets.
Sempre simpàtics. Però poden ser molt pesadets i fins i tot s'esveren i llavors doncs, aquell pobre que els ha fet una mica d'atenció pensa, valga'm Déu, on m'he ficat. I em sembla que és bo que els nens, doncs això, siguin una mica més pacients i sàpiguen que la paciència dels altres també té un límit.
Ai, que difícil. On ho trobarem, això, Joan?
Això ho trobarem en l'edició de Curar la Güelfa, adaptada per en Lluís Anton Baulenes, del Tas de Clàssics de l'Editorial Barcino, que forma part de la Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies, Joan Centenac.
A vosaltres.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
I quina és la pregunta?
Com pot transformar la música als joves? Poder no hauria de ser jo qui en parlés, sinó els propis joves. Però la meva experiència amb educació, amb infants i joves a través de la música i els 15 anys de trajectòria de Xamfrà, potser em deixen afirmar que el fet de poder fer música de manera col·lectiva, de manera conjunta, i sempre amb l'oportunitat de tenir l'espai i el temps per fer-ho, obre la porta a una manera d'entendre el món enfocada més des de la cooperació i des de la col·laboració que no pas des de la competitivitat, que és el que sembla que prima a tots nivells a la nostra societat. A mi sempre m'agrada dir que la música té una particularitat que la fa molt especial, que és que persones amb habilitats diferents i amb potencialitats diferents i en estats diferents poden participar conjuntament, fer música plegades. El resultat és harmònic, és bonic, com diria la Victòria Camps, i aquest resultat harmònic i bonic necessita de tots els artífexs, necessita de totes les persones que hi estan participant perquè sigui el resultat que és. A nivell de procés com a nivell de resultat, és altament inclusiva com a concepte. Això ho copsen els joves, ho tenen molt present i acaba conformant part del seu cercle d'amistats, de la seva manera de veure el món i la societat i d'una manera de comunicar-se molt alternativa a altres maneres que tenen actualment. L'experiència és que venen, continuen i demanen més. Per tant, se n'han de fer molts de projectes com a eines de transformació social a través de la música.
Esther Bonal, directora de Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Torna-la a posar. I avui, com que hem fet un programa dedicat al poder de la música, doncs t'ho hem posat fàcil, no, José Luis Santiso?
Home, ha estat un plaer poder comprovar que a l'ofici d'educar hi entra la música com un tema exclusiu per un sol programa i, a més, veure que hi ha metges, que hi ha gent de la ciència que confirmen els beneficis de la música. Dius, home, no sóc jo només, és algú que ja està comprovat. Que és un gran avenç.
Molt bé, i tu què ens has dut?
Jo m'he esperat a veure què parlàveu, per no explicar més o menys el mateix. I jo el que voldria dir-vos és com podem potenciar encara més aquest efecte de la música amb el directe, anant a un concert, participant, tenint el músic a davant, tenint el compositor, aquell que va escriure la cançó. Jo crec que multiplica com a mínim per 1000 l'efecte íntim, màgic de la música. No t'ha passat mai?
Sí, de fet, t'he de dir que a micro tancat aquelles senyores expertes amb les que hem parlat m'han explicat que es veu que els cors es sintonitzen quan la música és en directe. Imagina't.
Veus? És que és fantàstic. I a més, hi ha una banda que és la que hem parlat, que és la de l'oient, qui rep aquesta música, però jo soc músic i et parlo des de l'altre vessant. No hi ha efecte més potent, més màgic, més alliberador que composar una cançó, que posar-te a jugar, trobar uns acords, posar una melodia de veu, escriure unes lletres i veure que allò sona bé, que t'emociona. És un efecte superpotent, és una automusicoteràpia. Així que també convido els músics, que no tingueu vergonya, i que composeu. Vull acabar amb una anècdota personal.
Vinga, t'escoltem.
Jo conduint amb un cotxe. Amb el meu cotxe, tranquil·lament, escoltant qualsevol música que no és aquesta. Paro perquè el semàfor està en vermell i s'ha de parar. I veig que una miqueta més endavant, a mà esquerra, hi ha un banc amb un noiet i una noieta d'uns 14, 15 anys, mirant-se als ulls d'aquella manera que dius, aquests nois s'estimen, però encara no s'ho han dit. Jo sóc muntador musical. La meva feina és posar música a qualsevol situació de la vida. Què vaig fer? Estava una mica més enrere, vaig obrir una miqueta la finestra i vaig posar aquesta cançó. Es va fer un petó. Es va posar el semàfor en verd. Vaig arrencar i em vaig sentir feliç perquè havia ajudat algú gràcies a la música.
Com motiva, la música?
Quan es van fer aquell petó va ser tan bonic.
Clar, feu-vos petons amb qualsevol música. Deixeu-vos portar per la música. Si és fer petons, o fer el que sigui. Sentiu la música a dintre i a veure on us porta, que això és molt interessant. Varieu músiques, no sempre la mateixa, perquè potser hi ha músiques que us porten un camí curt i n'heu de fer un de més llarg o us heu de deixar anar. O sigui, que proveu músiques i experimenteu el poder de la música. Avui ens quedem aquesta música? Sí?
Sí, sí, i tant. Amb Aguas de Marzo, que és una combinació del Tom Jovi i Miley Regina, una conversa entre els dos tan bonica, tan personal, amb... fins i tot riuen mentre canten. Per mi és una de les millors cançons dolces que hi ha.
Doncs aquí ens quedem avui a l'Ofici d'Educar. Sigueu lúdics, avui afegim, sigueu sensuals, per exemple. Alegres, divertits i positius. Una abraçada i molts petons.
Adéu.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão.
É o nó da madeira,
canga, candeia,
é o matita pereira,
é madeira de vento,
da rimanceira,
é um mistério profundo.
Chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um pé.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida.
No teu coração,
pau,
pedra,
inho,
peixe,
coco,
oco,
inho,
aqui,
hidro,
ida,
ol,
ponte,
horte,
aço,
sol,
são as águas de março,
fechando o verão,
é a promessa de vida.